El president Pere Aragonès abordarà el conflicte polític amb l'Estat en una taula de partits després de les eleccions municipals. Bona tarda, són les dues. Gairebé 6 mesos després de pronunciar el concepte acord de claretat, la proposta del president Pere Aragonès per resoldre el conflicte polític amb l'Estat, avui n'hem començat a conèixer els primers detalls. La proposta del govern per aconseguir un referèndum d'independència pactat amb l'Estat passa per un acord que s'inspira en el procés impulsat al Quebec. El primer pas per definir aquest acord serà encarregar un grup d'acadèmics experts en termes jurídics i polítics, un informe que es traslladarà en una taula de partits que, com dèiem, el president convocarà passades les eleccions municipals. Pere Juventí, Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Aquest document servirà de base per encetar el debat polític. El govern formularà els propers dies unes preguntes concretes a aquest Consell Acadèmic sobre com hauria de ser un referèndum acordat amb l'Estat i amb validació internacional. Després també es vol fer un debat social amb associacions, entitats, sindicats i patronals, i en tercer lloc servirà també, s'arribarà a un debat ciutadà que ja serà de cara a la tardor. L'objectiu de tots aquests debats és que en surti l'anomenat acord de claretat, que serà el que el govern català porti a la taula de partits que té oberta amb el govern espanyol. Aquest no és l'únic tema del dia que ha tractat avui el president Pere Aragonès en aquesta compareixença que ha fet des del Palau de la Generalitat, perquè també s'ha referit a preguntes de Ràdio Estel per la polèmica sorgida arran del gag del programa de TV3 Està passant, que feia mofa de la verge sevillana del Rocío.
El meu respecte pel fet religiós. El fet religiós és molt important a la vida de les persones que professen una religió, forma part de la seva identitat, de les seves creences, del seu sistema de valors.
Un gag contra la verge del Rocío, que també ha molestat a la Conferència Episcopal Tarraconense. En un comunicat, els bisbes catalans diuen que l'esqueig fereix la sensibilitat de moltes persones i recorda que la televisió pública ha de respectar tota creença i ha de mantenir la neutralitat religiosa. No és l'única veu que s'ha alçat avui contra aquesta polèmica. També des de Ràdio Estel, la Federació d'Entitats Andaluses a Catalunya ha deixat clar que l'ofensa no ha estat només per l'accent andalús.
Nosaltres ens sentim altament ofesos perquè parla de la seva virginitat, parla de com el tracta la gent, val? Són ofenses que per nosaltres creiem que ratllen el límit del que ha de ser l'humor.
Era la veu del coordinador Carlos Fernández en una entrevista aquest matí a Ràdio Estel, on ha demanat a TV3 que demani disculpes per a Juventí Balcells. Ara sí, bona tarda.
Bona tarda. Fernández, que ha desmentit també que arran d'aquesta polèmica deixi de fer-se la fèria d'abril com a motiu de protesta. Aquesta fira, però, es farà, com estava previst, entre el 21 d'abril i l'1 de maig, al Parc del Fòrum de Barcelona.
D'altra banda, avui també tractarem aquí a l'Estel migdia que el Congrés Mundial contra el Parkinson, que es farà a Barcelona el proper mes de juliol, formarà més de 2.000 professionals per evitar situacions d'estrès en malalts que pateixen aquesta malaltia. Avui és 11 d'abril i és dia que es commemora el Dia Mundial contra el Parkinson, una malaltia que afecta, atenció, a 7 milions de persones de tot el món, 150.000 d'elles a Espanya.
El Parkinson és una malaltia molt difícil de diagnosticar i, de fet, la majoria de pacients triguen entre 1 i 3 anys en tenir un diagnòstic correcte. A més, els experts calculen que aquesta xifra es tripliqui en els propers 25 anys a causa de l'augment de l'esperança de vida.
Reconèixer i saber identificar els símptomes, com amb tota malaltia, dia, en molts casos, va molt més enllà dels problemes motors. És clau per poder rebre un tractament i millorar la qualitat de vida del pacient. Avui en parlarem detalladament sobre aquesta malaltia i les situacions amb què es troben i que viuen dia a dia malalts i familiars. Ho farem amb la Laura Moré, ella és directora de l'Associació Catalana contra el Parkinson. I després, en els esports, us explicarem que l'entrenador del Barça, Xavi Hernández, podria recuperar en un màxim de 2 setmanes a 2 dels seus efectius més rellevants. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. Després de l'empat a 0 contra el Girona i la desfeta del Clàssic de Copa, el Barça té previst recuperar Pedri, De Jong. D'aquí a 2 setmanes, tots dos estarien disponibles al partit que s'ha de jugar el dia de Sant Jordi al Camp Nou contra l'Atlètic de Madrid. Per cert, que dilluns el president del Barça, Joan Laporta, donarà explicacions a les 11 del matí sobre el cas Negreira.
I a aquesta hora ja hi marxa un duel importantíssim per la selecció femenina de waterpolo.
El combinat espanyol comença avui els partits classificatoris per la Copa del Món contra els Estats Units, amb l'objectiu posat a endur-se un dels 2 bitllets que hi ha per cada grup.
I a l'hora de la cultura Cultura us explicarem que el concert de Lamentatio Jeremiae Profetae de Joan Pau Pujol és un dels plats forts del Festival Llums d'Antiga, que se celebra des de demà fins al 26 d'abril a Barcelona. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. El festival celebra la seva 5a edició i ho fa repartint les actuacions entre 3 dels edificis medievals més fascinants a la ciutat, la Basílica de Sant Just i Sant Pastor, la Basílica de Santa Maria del Pi i el Monestir de Sant Pau del Camp. L'Auditori, que és organitzador del festival, també ha programat 3 rèquiems a Tomàs Lluís de Victòria, Cristóbal de Morales i Francisco Guerrero.
Va, ara sí, problemes tècnics solucionats, arrenquem. Tot això ho ampliem des d'ara fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, com sempre, mirar al cel per saber quin temps ens espera per a les properes hores. Una informació meteorològica que, com sempre, ens apropa en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Les temperatures avui no pugen tant com les d'ahir, però vaja, ara mateix ja podríem parlar d'una mica de calor, perquè tenim temperatures en alguns punts que sobrepassen els 25 graus. En general, màximes entre els 21 i els 26 graus, tot i que punts de l'interior poden ser una miqueta més altes que no pas aquests 24, 25, 26 que sovintegen ara mateix a molts punts del país. Tarda assolellada, la presència d'alguns núvols alts poc importants, en definitiva, una jornada molt plàcida. Demà bufen vents de ponent, i això vol dir que a la costa pujaran més les temperatures, es dispararan respecte a les d'avui, entre 3 i 4 graus més, per tant farà més calor, i també serà un dia al matí amb sol, però a la tarda amb més núvols, i fins i tot els núvols de demà a la tarda acabaran donant ruixats dispersos cap a les comarques del Pirineu, seran poc importants, però més valen aquestes pluges que no per res. Cal dir que de cara a dijous i divendres les temperatures baixarien, però tornarien a pujar de cara al cap de setmana.
Bé, 2:07, ho dèiem al començar, l'acord de claredat ja comença a caminar. El govern formularà 6 preguntes per fixar les bases de com Catalunya ha de tornar a votar en un referèndum acordat ara sí amb l'Estat. Les preguntes seran traslladades a un consell acadèmic format per experts que també les avaluarà i, finalment, la proposta serà traslladada a la taula de partits. Ens ho explica tot plegat des del Palau de la Generalitat, on hi tenim la Judit Casella. Judit, bona tarda.
Bona tarda, Xavi. Doncs sí, el govern formularà mitja dotzena de preguntes per establir les bases perquè Catalunya pugui votar en un referèndum acordat amb l'Estat i amb reconeixement internacional. Les preguntes seran traslladades a un grup d'experts acadèmics perquè també hi puguin dir la seva. D'aquí n'haurà de sortir un primer informe que serà traslladat a la taula de partits després de les eleccions municipals. Tots els partits ja estaran convocats, excepte Vox. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, fa una crida als diferents partits perquè li donin suport.
Perquè la proposta de claredat que vull plantejar és això, un referèndum sobre la independència de Catalunya en el que entre tots, independentistes i no independentistes, però compromesos amb la democràcia, determinem les condicions sobre les quals considerem legítims els resultats i aplicables.
El govern alhora impulsarà un procés de debat ciutadà, farà un sorteig per escollir 100 persones perquè puguin donar la seva opinió sobre aquesta primera proposta. Amb tota aquesta informació, el Consell Acadèmic farà una segona proposta que la Generalitat traslladarà a finals d'any al govern espanyol.
Judit, encara amb tu sobre aquesta compareixença del president Aragonès. Continuem perquè el govern situa la sequera com el problema més greu que ha d'afrontar ara mateix Catalunya.
El govern no anuncia noves mesures per fer front a la sequera, però sí que torna a demanar responsabilitat als ciutadans perquè facin un ús eficient de l'aigua. Aragonès ja ho situa com el problema més greu que té Catalunya ara mateix sobre la taula.
En aquests moments és el problema més greu que tenim com a país de forma immediata. És el primer problema. El repte més immediat, més urgent, dels més importants i el que més preocupa i ocupa el govern.
També ha tret pit d'alguna de les accions que ha pres el govern per fer front a la sequera, com ampliar la desalinitzadora de la Tordera, accelerar les obres de la nova estació de tractament d'aigua potable del Besòs o accelerar també les obres de la nova desalinitzadora del Foix.
Gràcies, Judit. A tot això, per cert, sobre la sequera, el cardenal Joan Josep Omella ha enviat avui una carta a totes les comunitats cristianes de l'Arxidiòcesi de Barcelona en què demana que es facin ressò de la preocupació per la sequera que pateix Catalunya i també que la incloguin pregàries cada dia en l'Eucaristia perquè plogui. En aquesta línia, Omella proposa també organitzar rogatives amb la mateixa intenció.
L'arcabisbe de Barcelona s'adreça a tots els creients de les comunitats, parròquies, els moviments, les escoles i les comunitats cristianes en general a partir del perill que aquesta sequera tan forta pugui tenir greus conseqüències per a l'alimentació, per l'equilibri del medi ambient i també per a la supervivència de la fauna salvatge. Igualment recorda una frase del Concili Vaticà II en què l'Església fa seus tots els problemes de la humanitat. En aquest missatge, el cardenal Omella expressa el seu desig que aviat arribi aquesta aigua tan desitjada per als camps, per als pobles i per a les ciutats.
Sobre el que també s'han pronunciat avui els bisbes és sobre la polèmica que s'ha generat aquests dies arran d'un gag del programa Està passant de TV3 que feia mofa de la Verge del Rocío de Sevilla. La Conferència Episcopal Tarraconense considera que l'esquetx fereix la sensibilitat de moltes persones i recorda que la televisió pública ha de respectar tota creença i ha de mantenir la neutralitat religiosa.
En un comunicat, l'Església Catalana afegeix que aquest tipus de gags ultrapassen el sentit de l'humor i la dignitat de la fe de moltes persones i particularment la de tots els creients que, sota aquesta advocació de la Verge Maria, guarden la seva fe i les seves tradicions religioses. A més, els bisbes recorden que la televisió pública ha de respectar tota creença i mantenir la neutralitat religiosa que li pertoca respectant els sentiments dels creients.
I a tot plegat l'escoltàvem ara fa una estona. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, també a preguntes de Ràdio Estela demanant respecte pels fets religiosos, però evita condemnar aquest gag de TV3 sobre la Virgen del Rocío.
Amb tot el respecte per tots els professionals, però jo com a president no em pertoca comentar els tuits que algú pugui fer. El que sí que tinc clar com a president, i crec que ho he demostrat, és el meu respecte pel fet religiós. El fet religiós és molt important a la vida de les persones, doncs, que professen una religió, forma part de la seva identitat, de les seves creences, del seu sistema de valors.
Aragonès ha afegit que no vol contribuir a alimentar una polèmica que s'ha traslladat a l'esfera política.
I qui també ha dit la seva sobre aquest aspecte és la Federació d'Entitats Andaluses a Catalunya, que ha demanat també des dels micròfons de Ràdio Estel que TV3 es disculpi públicament, posi seny i respecti a totes les religions i persones creients.
En una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel, el coordinador d'aquesta federació a Catalunya, Carlos Fernández, ha deixat molt clar que l'ofensa no ha estat només per l'accent andalús.
Hi ha moltes parts dintre d'aquest gag, sobretot quan parla l'actriu que fa de Virgen del Rocío, sí, en el qual nosaltres ens sentim altament ofesos perquè parla de la seva virginitat, parla de com maltracta la gent, val? Són ofenses que per nosaltres creiem que ratllen el límit del que ha de ser l'humor i el que ha de ser el, fins i tot el bon gust, i a més estem parlant d'una televisió pública.
D'altra banda, el també coordinador de la Fèria d'Abril a Catalunya ha desmentit la possibilitat que aquesta fira no se celebri amb motiu de què es farà, com estava previst, entre el 21 d'abril i l'1 de maig al Parc del Fòrum de Barcelona.
I qui ja ha pres accions legals sobre aquest gag de TV3 és la Fundació Espanyola de Abogados Cristianos, que ha presentat una denúncia davant del jutjat de Barcelona contra els presentadors d'aquest sketch, Toni Soler i Jair Domínguez, i també contra l'actiu que va caracteritzar la Verge Judit Martí.
Des de la Fundació creuen que els tres podrien haver incorregut en un delicte d'escarni. Abogados Cristianos assegura que és un nou atac contra el sentiment religiós, que s'ha fet de forma totalment gratuïta i, a més, durant un període tan important pels catòlics com és la Setmana Santa.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Qüestions. La Fiscalia, atenció, no presentarà recurs contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que condemna la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, a 4 anys i mig de presó, 13 d'inhabilitació a càrrec públic i també a pagar una multa de 36.000 euros en considerar-la autora d'un delicte de prevaricació i un altre de falsedat documental públic i privat per la seva gestió quan era directora, recordem, de la Institució de les Lletres Catalanes entre els anys 2013 i 2017. Això que la Fiscalia no presenti recurs és una informació que ha avançat aquest migdia al digitalnacional.cat, Pere.
Doncs sí, la portaveu de la Fiscalia General de l'Estat considera que no hi ha discrepància jurídica amb la sentència, malgrat que la Fiscalia demanava per a Borràs fins a 6 anys de presó i 23 d'inhabilitació a càrrec públic. A més, la Fiscalia ha aclarit que no pot recórrer contra l'indult parcial que el TCJ ha demanat per a Borràs, ja que és una qüestió del Tribunal i que haurà d'aprovar o no el Consell de Ministres.
A tot això, la reforma del reglament de al Parlament de Catalunya que impulsa el PSC per revocar els membres de la mesa i, en conseqüència, doncs, apartar Laura Borràs, no es debatrà en el proper ple de la Cambra Catalana. Així ho ha decidit per majoria la Junta de Portaveus aquest mateix dimarts.
I d'aquesta manera es refreda la possibilitat que els grups revoquin el càrrec a Borràs abans que actuï la Junta Electoral Central, que està previst que es reuneixi aquest dijous per decidir si li retira l'escó. En tot cas, els grups han convingut que es tramiti per urgència extraordinària i que es faci el primer debat al ple, que s'inicia el 2 de maig.
I també sobre el reglament del Parlament, avui els grups d'Esquerra i la CUP han registrat una proposició de llei per reformar-lo i prohibir així els discursos d'odi de Vox. La proposta amplia els supòsits en què un discurs pot ser considerat d'odi, com és tenir en compte, per exemple, la intenció de l'orador, la percepció que en tenen els diputats d'aquest discurs i si es perjudica o no la reputació del Parlament.
A més, es vol permetre que la presidenta de la cambra pugui expulsar de l'hemicicle els diputats que facin comentaris masclistes, homòfobs i racistes. El text també vol que el codi de conducta passi a ser una part més del reglament, amb l'objectiu de reforçar-ne el caràcter legal.
I sense moure'ns del Parlament de Catalunya, demà compareixerà en aquesta cambra el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. Ho farà pels abusos sexuals a 5 Mosses d'Esquadra per part d'un metge del Departament d'Interior. També donarà explicacions al director general del cos, Pere Ferrer, i també la secretària general d'Interior, Tamara García.
De moment, el metge acusat ha estat condemnat a 2 anys de presó per un dels casos i els altres 4 estan a l'espera que se celebrin els seus judicis. La primera denúncia va arribar al febrer del 2020 i el departament el va obligar a fer les visites a les mosses acompanyat. 2 anys després, una segona mossa, el va denunciar per uns fets similars i la conselleria el va apartar.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Dèiem també al començar el Congrés Mundial contra el Parkinson, que es farà a Barcelona el proper mes de juliol, formarà més de 2.000 professionals per evitar situacions d'estrès en malalts que pateixen aquesta malaltia. Avui és 11 d'abril i es diu que es commemora el Dia Mundial contra el Parkinson, una malaltia que afecta 100 milions de persones a tot el món, 150.000 d'elles viuen a Espanya.
Aquesta malaltia, que també es caracteritza perquè és molt difícil de diagnosticar, de fet, la majoria de pacients triguen entre 1 i 3 anys en tenir un diagnòstic correcte. A més, els experts calculen que aquesta xifra es tripliqui en els propers 25 anys a causa de l'augment de l'esperança de vida. Reconèixer i saber identificar els símptomes, que en molts casos van més enllà dels problemes motors, és clau per poder rebre un tractament i millorar també la qualitat de vida del pacient.
I és que el Parkinson apareix quan les cèl·lules que s'encarreguen de produir dopamina, l'hormona que regula el nostre moviment, en detenen la producció. Les causes del Parkinson poden ser genètiques, però són poc comunes aquestes, segons els investigadors. Una altra de les causes poden ser les mediambientals, si la persona està exposada, per exemple, a certes toxines.
I l'edat, l'herència i el sexe també són factors de risc que cal tenir en compte per al Parkinson. Per exemple, els homes el pateixen més que les dones, i a partir dels 60 anys el risc de patir aquesta malaltia augmenta. Els símptomes d'aquesta malaltia poden ser la dificultat per pensar, la depressió, els canvis emocionals, la rigidesa en el moviment, la manca de coordinació, els problemes per dormir, mastegar i menjar. A més, el Parkinson s'ha relacionat moltes vegades amb els tremolors, però només el 40% dels pacients diagnosticats d'aquesta malaltia els pateixen.
I com en totes les malalties, un diagnòstic primerenc permet començar el tractament a les primeres fases, cosa que ajuda a millorar així la qualitat de vida dels pacients, prevenir complicacions i minimitzar la discapacitat a llarg termini. I encara que el tractament disponible actualment no aconsegueixi aturar el procés degeneratiu, sí que resulta eficaç per millorar la majoria dels símptomes. I per això l'Hospital Clínic ara busca més de 6.000 persones d'entre 50 i 80 anys neurològicament sanes per participar en un estudi per detectar el risc de patir Parkinson. Avui, a l'Estel migdia, ens hem volgut centrar a entendre aquesta malaltia i a parlar-ne amb els afectats més directes. Per això podem saludar a aquesta hora la Laura Morelles, la directora de l'Associació Catalana contra el Parkinson. Senyora Moré, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda i gràcies a vosaltres.
Aviam, perquè no estem familiaritzats, per entendre'ns com seria el dia a dia d'una persona amb Parkinson.
Bueno, per començar, cal dir que la malaltia de Parkinson afecta cada persona d'una manera molt diferent. És a dir, sí que hi ha uns trets comuns, hi ha una simptomatologia que és comuna, però sí que és cert que cada persona afectada evoluciona d'una manera diferent i pot o no tenir tota la simptomatologia o no. És freqüent, molt freqüent l'apatia, per tant, és una malaltia que fa que a les persones els costi fer coses, que els costi sortir de casa, i és molt important poder treballar amb tota aquesta part. també tot el tema de la parla fa que també dificulti molt la comunicació amb d'altres persones i els vagin aïllant. Per això és important fer teràpia i poder entrenar aquesta parla per poder seguir actius a la comunitat. I després està tot el tema també del moviment, que a vegades impedeix molt, és una malaltia neurodegenerativa, per tant, va empitjorant al llarg dels anys, tot i la medicació. Aleshores, cal entrenar molt estratègies perquè les persones siguin el màxim d'autònomes possible.
I en aquest cas, els familiars que conviuen, per exemple, amb una persona amb Parkinson, com ho viuen? Poden seguir fent vida normal o han de rebre una... han d'estar sobre del malalt, en aquest cas?
Tenint en compte, com el deia, que és una malaltia neurodegenerativa i que va passant per diferents fases, sí que al principi del diagnòstic és una malaltia que respon molt bé a la medicació, tot i que van apareixent nous símptomes que s'han d'anar pal·liant, i llavors arriba a fases una mica més avançades en la que la persona cuidadora, que en un 85-90% acostuma a ser les dones de la família, sí que és necessària aquesta cura per les activitats de la vida diària, com poden ser doncs, vestir-se o sortir al carrer o ajudar amb la preparació d'àpats o amb la higiene. Aleshores sí que hi ha un alt índex de persones cuidadores que s'han de dedicar a donar suport a les persones amb Parkinson. És important que nosaltres a l'associació sempre recomanem que estiguin informades, que la gent es formi, no només les persones que pateixen la malaltia, sinó qui els han de cuidar, especialment amb una malaltia com el Parkinson, que és tan complexa, la malaltia en si i d'entendre-la també.
Relacionat amb això, no? Aquest matí es presentava el 6è Congrés Mundial d'aquesta malaltia, que es farà a Barcelona a principis del mes de juliol, i on s'ha explicat que es posarà en marxa un programa, no?, per formar precisament a professionals perquè coneguin aquestes necessitats dels malalts i evitar així, per exemple, situacions d'estrès. Per tant, et volíem preguntar en què consistirà aquesta formació, a quins professionals anirà dirigida i si en aquests casos l'atenció psicològica pot ajudar al desenvolupament o al tractament d'aquesta malaltia.
Doncs mira, aquesta formació sí que es fa en el marc del 6è Congrés Mundial de Parkinson, que serà el juliol. Aleshores, des de l'organització, és un congrés especial, deixa-m'ho dir, perquè no només va adreçat a científics i a neuròlegs o a professionals, sinó que és dels pocs congressos que acull també a pacients i a familiars i cuidadores. I no només els acull, sinó que també hi ha tallers xerrades específicament per a ells. Aleshores, és important que des de la ciutat de Barcelona s'estigui preparat per aquestes gairebé, s'estima entre 4 i 6.000 persones que podran venir, moltes d'elles pacients i familiars, estiguin ben acollides a la ciutat i s'evitin algunes situacions que poden ser incòmodes. Des d'aquí, el que vam fer va ser identificar els col·lectius que d'una manera molt probable poden arribar a interactuar amb aquestes persones amb Parkinson i els hem dividit doncs, en grups de Unes Seguretat, per exemple, demà fem la primera formació que anirà adreçada a la Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra i Bombers, després hi ha tot el col·lectiu de transport, el personal de TMB, també es formarà el personal d'ENA, el personal dels hotels i del centre de convencions, que és on es farà aquest congrés, taxistes, a coordinadors de turisme de Barcelona i també durant les dates del congrés conviurem amb el Festival Cruïlla i també tindrem l'oportunitat de formar el personal d'aquest festival. Aleshores, aquesta formació s'ha plantejat d'una manera molt, molt pràctica amb vídeos, amb un pacient que col·labora i que ens ha estat assessorant amb aquesta formació, perquè vegin de primera mà què és el que pot passar. Per exemple, una persona que pugui tenir en un moment del dia moviments involuntaris i impossibilitat per parlar, doncs és important que tots aquests col·lectius sàpiguen que durant aquelles dates probablement si una persona així serà una persona amb Parkinson i com el poden ajudar. O una persona que vol sortir d'un taxi o d'un autobús i es queda bloquejada molt, molt rígida, com poder-la ajudar a baixar. Aleshores, són... petites eines molt pràctiques per ajudar en algunes situacions que es poden donar durant el congrés.
D'altra banda, el Parkinson és la tercera malaltia de fet neurodegenerativa més diagnosticada de l'Estat, ho comentàvem abans, 150.000 persones es calcula que la pateixen. Sí. Deixi, volíem preguntar, encara falta investigació científica? Calen més recursos per investigar aquesta malaltia, tot i l'elevat nombre de pacients que hi ha a l'Estat?
Sí, calen més recursos, definitivament, perquè sí que és cert que s'investiga molt en Parkinson, hi ha farmacologia molt diversa, molta medicació que és pal·liativa, no és en cap cas curativa, però sí que cal ara una mica més enllà, perquè us sentia el que dèieu, que d'aquí uns anys hi haurà molta més gent amb Parkinson, aleshores ara sí que estan posant molts esforços en veure aquest origen, en veure què passa els anys abans de que la malaltia sigui diagnosticada, per poder posar en el focus en medicacions que puguin, si més no, frenar aquesta evolució de la malaltia.
Perquè entenem que el Parkinson, no sé, siguin uns factors de risc, però ens pot tocar qualsevol persona.
Sí, efectivament. No se sap la causa d'aquesta malaltia i ningú està lliure de poder-la patir. També es té molt al cap, doncs també ho heu comentat, no? Això dels tremolors i de la gent gran, però també hi ha molta gent jove, malauradament, que té Parkinson, i això és molt desconegut. Aleshores, calen més recursos per investigació i, sobretot, per a la millora d'aquesta qualitat de vida i sobretot, de l'autonomia personal de cada persona que pugui ser autònoma per fer les coses que necessita.
Doncs ens quedem amb aquest missatge, amb aquesta falta de recursos i que s'hi posi remei ben aviat. Laura Moré, directora de l'Associació Catalana contra el Parkinson, moltes gràcies per atendre'ns avui i bona feina, que vagi bé.
Us agraïm moltíssim. Moltes gràcies.
Estel Migdia.
Més qüestions. Des d'aquest dimarts ja es pot presentar la declaració de la renda pels ingressos obtinguts durant l'any passat, és a dir, durant el 2022. La campanya s'allargarà fins al proper 30 de juny i aquest any s'ha de tenir en compte diferents novetats a l'hora de tramitar la declaració d'IRPF.
Aquest any s'han de declarar els cobraments fets per Bizum per un import superior a 10.000 euros anuals, l'obligació d'informar sobre els lloguers turístics i l'ampliació de les deduccions per maternitat. També destaca que en els plans de pensions privats les aportacions individuals que es poden deduir baixen fins als 1.500 euros.
La campanya d'enguany presenta novetats també pels beneficiaris del xec de 200 euros que va posar en marxa el govern espanyol per ajudar les rentes més baixes a afrontar la inflació.
Aquestes ajudes, igual que el bo de lloguer jove o el bo cultural, es consideren guanys patrimonials i només s'han de declarar si en conjunt superen els 1.000 euros. Per la seva banda, els beneficiaris de l'ingrés mínim vital estan obligats a presentar la declaració de la renda. Pel que fa a les criptomonedes, igual que l'any passat, cal declarar les operacions que s'han fet amb guanys, pèrdues o si s'intercanvien i tributen com un guany patrimonial.
I a tot això, a més de la meitat dels espanyols, l'agència tributària els retornarà diners en la seva declaració de la renta. La previsió que ha fet Hisenda avui és que es presentin un 3% més de declaracions que en l'últim exercici i que el 60% d'aquestes surti a retornar per un import de 9.946 milions d'euros en el total. D'aquí a 48 hores ja es començaran a efectuar les primeres devolucions d'aquelles declaracions que ja s'hagin presentat en les darreres hores. Demà, en aquest mateix programa, a l'Estel Migdia, en la secció setmanal que fem dedicada a l'economia, parlarem d'aquestes novetats incloses en la declaració de la renta d'aquest any. Més coses encara en l'àmbit econòmic. L'elevada inflació dels darrers mesos segueix passant factura a l'economia domèstica. Segons un estudi que ha fet l'Organització de Consumidors, l'OCU, a la meitat de les famílies catalanes tenen dificultats per pagar les despeses de la llar i els aliments frescos. A més, les llars que tenen greus problemes per arribar a finals de mes ja pugen fins al 8%, quan fins fa 3 anys eren només el 3%.
De les dades d'aquest estudi també en destaca que gairebé la meitat de les llars tenen dificultats per visitar el dentista i un 20% de les famílies asseguren que aquesta despesa està totalment fora del seu abast. També s'han reduït la capacitat d'estalvi de les famílies, que ja arriba al 69% quan l'any 2020 era del 56%. Per tot plegat, l'OCU ha demanat avui incrementar les ajudes directes a les famílies més vulnerables.
Pel que fa a la mobilitat, atenció, els taxistes tornen a estar en peu de guerra i convoquen per la setmana vinent noves mobilitzacions a l'aeroport del Prat contra els que consideren conductors pirata. El sector critica que aquests conductors estan a la terminal 1 del Prat i fan servir llicències BTC de lloguer que estan totalment prohibides segons la normativa catalana.
Els sindicats Elite Taxi i Enjet titllen aquesta pràctica d'intrusisme i lamenten la falta de resposta per part del conseller d'Interior i la directora de l'aeroport. El portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, assegura que aquests conductors pirates capten un miler de trajectes al dia.
Y la verdad que nos hemos dado cuenta que nos estaban robando de cada día de 800 a 1.000 servicios que se estaban perdiendo de los taxistas que están haciendo espera allí en la zona de espera del aeropuerto. ¿Esto es muchísimo dinero?
La protesta que han convocat durarà de dilluns a dijous vinent amb concentracions aturades del servei cada dia a la parada de taxis de l'aeroport de Barcelona. Si durant aquests dies les administracions no els donen una resposta, els sindicats convocants amenacen amb noves marxes lentes pel centre de Barcelona. Els sindicats demanen, entre d'altres, més vigilància per evitar que circulin aquests vehicles sense llicència.
I encara a les carreteres, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha informat a Ràdio Estel que es posarà en marxa una obertura de portes d'autopista amb l'objectiu de poder col·locar un carril addicional quan sigui necessari per tal de drenar els accidents.
Hem identificat quatre trams on sí, els accidents eren els que originaven retencions. Hi ha el tram d'Oriols, el tram, si baixem del nord al sud, el tram del Ric Sant Celoni, el tram del centre, que també hem identificat, el tram de Gelí de Martorell i el tram de l'Ebre. Llavors, en aquests trams, nosaltres el que posarem en marxa és l'obertura de portes d'autopista per drenar aquests accidents.
Lamiel ha explicat des del Servei Català de Trànsit han identificat ja unes 250 portes que es podrien obrir connectant els dos sentits i ha insistit en que s'obriran en moments de màxima afluència i en moments on no hi hagi hagut accidents. I és que el mateix Ramon Lamiel, que ha passat avui per Ràdio Estel l'endemà que finalitzés l'operació retorn de les vacances de Setmana Santa, ha reconegut que l'AP7 no pot absorbir tots els cotxes que circulen per aquesta autopista i ha afegit que la limitació dels 100 km per hora en segons quins trams només s'implementarà en moments de màxima intensitat.
Lamiel, que també ha destacat que l'AP7 ha quedat petita, sobretot a la zona de dos carrils de l'Ebre.
Això sí, una de les coses bones d'aquesta alta mobilitat que hi ha hagut aquests dies per Setmana Santa és que durant aquestes vacances el sector turístic de tota Catalunya ha omplert gairebé del tot les seves places hoteleres, arribant a un 90% d'ocupació mitjana.
De fet, la costa, que ha estat la gran beneficiada de la falta de neu i altes temperatures, tot i així, el Pirineu ha tancat la temporada d'esquí amb uns 60.000 forfets venuts. Els espais naturals, la costa i les activitats d'aventura han concentrat gran part d'aquests visitants. A banda de l'habitual turisme familiar, els nombrosos esdeveniments esportius organitzats han permès també assolir aquestes xifres.
Estel migdia.
Centrem ara la mirada a la ciutat de Barcelona, on l'alcaldessa Ada Colau acusa el socialista Jaume Collboni de postular-se com a número 2 del candidat de Junts per Catalunya, Xavier Trias. La també candidata de Barcelona en Comú ha criticat que el candidat del PSC a l'alcaldia estigui en contra de les transformacions de la ciutat que ell mateix va votar a favor quan era dins del govern de Colau. Ada Colau ha assegurat en l'acte Fòrum Europa Tribuna Catalunya a Barcelona aquest matí. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. L'alcaldessa Ada Colau s'ha mostrat decebuda amb Jaume Collboni per deixar el càrrec de primer tinent d'alcalde 4 mesos abans de les eleccions municipals i ha titllat el gest de frívol. Amb un discurs ja enfocat al 28 de maig, la també candidata de per Barcelona en Comú ha lamentat que el que va ser el seu soci de govern ara critiqui el model de ciutat que ell i el seu partit han promogut.
Un partit socialista amb el que jo reivindico, que he governat 4 anys i reivindico sense cap vergonya, al contrari, amb orgull, perquè crec que s'han fet moltes polítiques a la ciutat bones per les persones, doncs em sap greu veure un soci de govern que ara es desmarca d'aquestes polítiques, que renega i que s'apropa a les tesis com oferint-se, no?, a fer de possible número 2 del senyor Trias per intentar aturar la transformació de la ciutat.
Colau ha garantit que si torna a guanyar les eleccions municipals, treballarà per un pacte amb Esquerra Republicana i els socialistes.
I amb tot l'alcaldable del PSC, Jaume Collboni, ja ha respost a Colau, ha fet des de Brussel·les. Sílvia, el candidat socialista, ha apuntat que la candidata per Barcelona en Comú, Ada Colau, no pot donar lliçons de progressisme.
Jaume Collboni ha recordat a Colau que va aconseguir l'alcaldia gràcies al vot de centre-dreta de Manel Valls i li ha demanat prudència a l'hora de fer segons quines afirmacions.
La señora Colau ahora da lecciones de progresismo y es alcaldesa sin haber ganado las elecciones y gracias al voto del centro-derecha, del señor Valls. Pues yo diría que un poco más de contención a la hora de hacer según qué afirmaciones y que la inspiración nos pille trabajando. Y a mí esas declaraciones me pillan trabajando por la ciudad.
Collboni ha valorat que els últims 12 anys han sigut un parèntesis trist i ha reivindicat que Barcelona ha de tornar a ser rellevant dins d'Europa.
Gràcies, Sílvia. No ens movem de Barcelona perquè, per cert, avui la capital catalana està de dol per la mort als 89 anys de l'excambrer de l'emblemàtic bar Pinocho del mercat de la Boqueria de Barcelona, Juan Ballent, que va estar al capdavant del local fins al passat mes de desembre, quan es va jubilar.
El cambrer, conegut com el Juanito de la Boqueria, ha mort per causa causes naturals. Veient va estar 75 anys darrere la barra d'aquest emblemàtic bar. Minuts després de conèixer el seu traspàs, en una entrevista aquí al matí a Ràdio Estel, Quim Márquez, propietari de l'establiment Alquim de la Boqueria, ha destacat la figura del Juanito.
Era una mica el referent que tothom coneixia al mercat, no? Després hem anat venint unes altres generacions i bueno, pues cada un ha creat el seu estil, no? Però jo fa 35 anys que soc aquí al mercat i clar, quan vaig arribar, l'únic referent que n'hi havia per fotre un bon jalà era Juanito.
Márquez, que també ha explicat que li sap greu com veient va deixar el mercat i que no se li hagi pogut fer el comiat i l'homenatge que mereixia en vida.
De fet, la jubilació de Juan Veient ha estat acompanyada de la polèmica pel traspàs d'aquest emblemàtic establiment. Veient va traspassar de manera unilateral el bar Pinotxo sense tenir en compte que la meitat del negoci familiar era del seu nebot, Jordi Assín Veient.
El mateix nebot va decidir emprendre accions legals contra els seus nous propietaris d'aquest establiment, a qui de moment el jutge els ha fet retirat el rètol amb el nom de bar Pinotxo com a mesura cautelar fins que es resolgui el cas.
Estel migdia. Ràdio Estel.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Ha! Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Quasi 37 minuts. Obrim avui el bloc local i comarcal a Tarragona, on el mes de comerç just i l'economia social d'aquest any vol visibilitzar la tasca que fan les cooperatives del territori. Aquest mes han organitzat dues fires i una desena d'activitats que s'allargaran fins a finals del mes de maig.
Els esdeveniments oferiran música, activitats familiars i representacions teatrals, d'entre d'altres. A més, enguany, l'associació La Teulada, una de les entitats que organitza aquests actes, suma diverses activitats, com un escape room, una visita teatralitzada també al nou espai de l'entitat o també una trobada per reparar petits electrodomèstics. El representant de l'Ateneu Cooperatiu CUCAM, Pedro Redondo, destaca la visibilitat que de mica en mica van guanyant les cooperatives.
És un sector totalment en creixement, no? És veritat que els últims 5 anys, 10 anys, no? Tant el volum econòmic com el número de cooperatives com el número de llocs de treball existents en el cooperativisme català ha crescut, però en termes generals segueix sent un percentatge, un volum insignificant, no? Amb el que és tot el model econòmic general. No només de visibilitzar les cooperatives existents, que és com el titular, sinó també visibilitzar tots els serveis que hi han per ajudar a crear noves cooperatives.
La Fira de l'Economia Solidària del Camp de Tarragona es farà el proper 15 d'abril i la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica el 12 de maig.
I el sindicat Comissions Obrera denuncia vulneracions de drets laborals i la falta de seguretat a la planta de l'empresa Iqoxe a Tarragona, 3 anys després del tràgic accident químic que va acabar, recordem, amb la vida de 3 persones i va deixar una desena de ferits. El sindicat Comissions Obreres ha presentat des d'aleshores més de 20 denúncies d'inspecció de treball.
Tots els recursos, excepte un, han estat admesos. El sindicat ha fet públiques aquestes denúncies la mateixa setmana que hi ha convocada una vaga per exigir la readmissió del president del comitè de l'empresa Iqoxe, Fran Pizarro. El secretari general de Comissions Obreres d'Indústria de Catalunya, José Antonio Hernández, explica la situació.
La empresa no ha corregido ni quiere corregir su actuación. Se está comportando con una actitud de impunidad que yo creo que la sociedad tarragonina, la sociedad catalana, la sociedad industrial no puede permitir. Si me permitís la expresión, esto parece una cacicada que no podemos permitirnos. Necesitamos un polígono industrial químico de Tarragona como lo que es, un polígono industrial de futuro, moderno y que funcione.
El sindicat creu que amb tot l'empresa química està vulnerant el dret a vaga amb uns serveis mínims abusius i assegura que actualment hi ha una important falta de seguretat laboral a l'empresa cap als treballadors i de retruc també industrial.
I no ens movem del cap de Tarragona perquè, atenció, una adolescent s'ha precipitat des d'un 8è pis al passeig de Prim de Reus aquest matí. Els Mossos d'Esquadra han assegurat a Ràdio Estel que la menor està ferida però que ha sobreviscut.
En caure impactat contra un arbre, la policia catalana ara investiga les causes d'aquesta caiguda per saber si ha sigut accidental o no. El servei d'emergències mèdiques l'han traslladat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona.
Canviem de regió. Alerta a l'Alt Empordà i a les diverses zones de vinya de Catalunya per l'expansió de la cotorra argentina, una espècie invasora que fa malbé les vinyes i que generen un greu problema de seguretat ciutadana perquè els seus nius poden arribar a tensió als 200 quilos. Per frenar aquesta solució, a l'Empordà s'ha creat un pla per capturar aquests animals i retirar els seus nius.
La cotorra argentina va començar a colonitzar Europa a principis dels 70. Els primers exemplars a l'Alt Empordà es van observar a Figueres. Ara ja n'hi ha també a Castelló d'Empúries i Roses, on també hi tenen les seves colònies més consolidades. Des del 2017 fins ara han augmentat entre un 40 i un 50% i es calcula que a hores d'ara n'hi ha 500 individus. Les dades constaten que l'espècie es troba en un moment d'expansió que es pot agreujar si no s'adopten mesures. Ho explica Anna Palet, consellera del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
Ara estem en un moment que podem accedir a aquests nius, perquè estan en palmeres, estan en llocs accessibles. Si s'expandeixen, ens trobarem que faran nius en zones que potser no hi podrem accedir, sigui perquè el lloc és molt alt o sigui perquè són zones privades, que això també pot passar. Llavors, ara estem en un bon punt per actuar.
La cotorra argentina, que està inclosa al catàleg d'espècies exòtiques invasores, a més, com el conill, fa malbé les vinyes, que tenen especial predilecció per aquest raïm i les pica.
Marxem ara cap a Camprodon, perquè qui arribi aquests dies per l'entrada nord del municipi veurà com l'emblemàtic edifici modernista de Can Roig han recuperat la seva esplendor original. Els darrers anys l'edifici presentava un estat deteriorat i fins i tot estava en ruïnes.
I per aquest motiu, ara que fa més de 100 anys de la seva construcció, l'Ajuntament de Camprodon ha volgut restaurar aquest emblemàtic edifici, tornar a donar-li vida i la dignitat que mereix. Ho explica l'alcalde d'aquest municipi, Xavier Guitart.
Tota la vida, tots els nostres visitants que hagin pogut venir durant els últims 60-70 anys han vist aquesta ruïna. Vull dir, aquesta ruïna ha estat aquí, jo crec que molta gent, i segur que si mirem l'històric de l'Ajuntament es veurà com molta gent ha presentat queixes sobre aquesta ruïna, que per nosaltres és tan important, però és que és l'entrada del poble, és un vecil, és una casa modernista, que n'hi ha molt poques a Camprodon.
Aquest edifici, que és una de les cases modernistes que es conserven a Camprodon i un clar exemple dels habitatges d'estiuets de les classes benestants de principis del segle XX que van posar de moda aquesta destinació. La restauració ha recuperat la seva estètica original i ara es vol omplir de vida de nou aquesta casa. De fet, fa pocs dies l'Ajuntament de Camprodon va signar amb la propietat el contracte que converteix l'administració local com a únic arrendatari amb un preu anual de 90.000 euros més IVA durant 20 anys. El consistori ara vol posar a disposició aquest edifici diferents entitats i organismes del municipi.
I acabem aquest recorregut a Lleida, on el Col·legi Oficial de Farmacèutics començarà aquest mes de juny un pla pilot pioner a tot Catalunya per donar medicació planificada setmanal a la gent gran que viu en municipis de menys de 1.500 habitants, sobretot de les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran.
El projecte l'han batejat amb el nom de Dosicat i podran oferir el servei personalitzat de dosificació a 5 persones de més de 70 anys que viuen en aquestes poblacions. L'objectiu és millorar la seva adherència als tractaments, vetllar també per la viabilitat de les farmàcies rurals i frenar també el despoblament d'aquestes zones. La presidenta del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Lleida, Maria Enriqueta Arancón, explica què n'esperen del Dosicat.
Nosaltres el que volem és que es mantingui i de passada extendre'l a tota la població rural de Catalunya. Aconseguir que les diputacions i, si no, el CatSalut, ho concertar-ho amb el CatSalut i que sigui un servei remunerat per part del CatSalut a totes les farmàcies rurals, com a mínim les rurals. D'entrada, hauria, lo ideal seria a tota la població, però bueno, sabem que els problemes de finançament són els que són i llavors hem de ser realistes.
El projecte està finançat per la Diputació de Lleida i tindrà una durada de 6 mesos, tot i que des del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Lleida confien que pugui tenir continuïtat i es pugui també estendre a altres zones del Principat. Avui al bloc d'esports explicant-vos que dilluns el president del Barça, Joan Laporta, donarà explicacions sobre el cas Negreirana.
Sí, ja hi ha data de l'esperada roda de premsa sobre un cas que va esclatar a principis de febrer amb uns pagaments milionaris que hauria fet el Barça cap a l'exvicepresident del Comitè Tècnic dels Àrbitres, José María Enríquez Negreira, entre el 2001 i el 2018. Doncs bé, després de contractar els serveis de l'advocat expert en compliance, Andreu van den Einde, aquest informe hauria acabat i dilluns Laporta donarà explicacions sobre el cas Negreira a les 11 del matí des de l'auditori 1899 del Camp Nou. Recordem que el club està sent investigat pel jutjat número 1 de Barcelona per diferents delictes de corrupció. La Lliga i el Real Madrid ja van anunciar que es personarien en la causa i l'últim en sumar-s'hi ha estat el Consell Superior dels Esports. La UEFA, per la seva banda, ha dit que durant aquest mes de maig prendrà alguna decisió sobre la inscripció del Barça en la propera Lliga de Campions.
I ja en el terreny de joc, el Barça i el Girona empaten a 0 al Camp Nou i tots dos són un punt més a prop dels seus objectius. Els Barça tenen cada vegada més a tocar el títol de Lliga, mentre que els gironins continuen allunyant-se de la zona de descens.
El duel català d'aquest dilluns de Pasqua ha acabat sense gols, però ha permès veure en quin moment es troben tots dos equips. Els blaugrana, que venien de ser eliminats de la Copa del Rei en el clàssic de dimecres, van ser incapaços de generar perill contra un Girona que va arribar amb ganes de guanyar per primera vegada al Camp Nou. Els blanc i vermells estaven tranquils, van buscar el moment per fer mal, però tot i l'agressivitat van demostrar en algun moment no van poder aconseguir. Amb aquest resultat els blaugrana augmenten el coixí i es posen a 13 punts del Real Madrid. El tècnic del Barça, Xavi Hernández, no vol sentir a parlar de minicrisi.
Resulta increïble parlar de minicrisis quan estàs a 13 punts del Real Madrid i a 15 punts de l'Atleti de Madrid. És que em sembla molt bèstia que parlis de minicrisis. No, jo crec que l'equip s'ha buidat una altra vegada. Som l'equip que corre més, hem generat coses. Crec que no podem dir que no hem volgut guanyar. Al contrari, jo crec que ho hem donat tot i no ens ha donat. Però la paraula crisis, fracàs, tot això no em genera res positiu.
Pel que fa a l'entrenador blanquivermell, Mitchell feia una valoració totalment positiva del partit del Camp Nou i dels 8 punts de marge respecte a la zona de descens.
Hemos hecho muchísimas cosas bien, tanto con balón como sin balón, ante un Barça que es muy difícil quitar la pelota. Cuando la hemos tenido hemos sido capaces de progresar con ella. Es verdad que no hemos tirado puerta, pero hemos tenido 3 situaciones de bastante peligro. Y bueno, un punto muy positivo, lo de la portería cero me gusta mucho porque no hemos venido a encerrarnos, hemos venido a ser nosotros mismos mientras nos ha dejado el Barça, lo hemos intentado, lo hemos conseguido por momentos. Feliz por los jugadores.
I tot i el bon joc que va mostrar el Girona, hi va haver un jugador blanquivermell que va marxar entre llàgrimes, Tati Castellanos, que va fallar un gol claríssim. L'argentí va rebre una centrada d'Arnau que el va deixar sol contra Ter Stegen, però aquest va fallar. És per aquesta raó que Tati Castellanos ha decidit esborrar el seu perfil de les xarxes socials de manera temporal per aïllar-se dels comentaris.
I tornant al Barça amb l'empat a 0, els blaugranes són a 13 punts dels blancs i sumen ja el seu segon partit consecutiu sense marcar.
Sí, la setmana passada, com us explicava, en el van perdre contra el Madrid a la Copa, on van quedar eliminats, i ahir contra el Girona. Tot i així, el tècnic blaugrana, Xavi Hernández, podria rebre bones notícies aviat pel que fa a la infermeria. En aquest mes d'abril s'espera el retorn de Pedri, que es va lesionar ara fa 2 mesos contra el Manchester United a l'anada de l'eliminatòria de l'Europa League, i Frenkie de Jong, que fa 3 partits que no pot defensar la samarreta blaugrana per una lesió al bíceps. Tots dos jugadors es perdrien el proper compromís blaugrana, que és aquest cap de setmana contra el Getafe, però podrien tornar al terreny de joc el dia de Sant Jordi al Camp Nou contra l'Atlètic de Madrid. Pel que fa a la resta de lesionats, Christensen podria tornar a finals d'abril, però Dembélé, el club prefereix que ser prudent amb el francès i no donar cap data de retorn. Ara queden 10 partits per acabar la Lliga. Dissabte l'Espanyol, que és penúltim a 2 punts de la permanència, visita el Betis, i el Girona rep diumenge a Montilivi el CUE, que és l'Elx, i el Barça, com us explicàvem, viatjarà fins a Madrid per jugar contra el Getafe.
I aquest dimarts també estarà marcat per la Champions. Avui es juguen 2 partits dels quarts de final de la competició europea.
El Manchester City de Pep Guardiola rep a les 9 de la nit al Bayern de Munic, i a la mateixa hora, també a les 9, Benfica-Inter. Demà jugaran els altres 2 partits d'aquesta anada dels quarts de la Champions, amb un Milan-Nàpols i un Real Madrid-Chelsea, tots 2 a les 9 de la nit. Per cert, que per aquest partit, el tècnic de l'equip blanc, Carlo Ancelotti, té tota la plantilla disponible, excepte Mendy.
I encara en futbol, la selecció espanyola femenina afronta avui l'últim partit amistós abans que es conegui ja la llista definitiva del Mundial, que s'ha de jugar aquest estiu a Austràlia i Nova Zelanda.
Les de Jorge Vilda juguen avui a les 6 de la tarda contra el combinat xinès. La selecció buscarà confirmar les bones sensacions després que dijous superessin Noruega per 4 a 2.
I pel que fa a la segona divisió, el Ponferradina ha acomiadat David Gallego com a entrenador del primer equip.
El de Súria ha dirigit la banqueta de la Ponfe en 19 jornades amb un balanç de 3 victòries, 9 empats i 7 derrotes. A banda d'acomiadar l'extècnic de l'Espanyol, el club també ha decidit prescindir dels seus ajudants, de Toni Clavero i d'Antonio Calle. Ara mateix, l'equip del Bierzo és 19è, a 6 punts del Racing, que és qui marca la zona de permanència, i ha decidit confiar en Juanfran García.
Va, canviant d'esport, en bàsquet, la catalana Txell Alarcón, que ara mateix juga a l'Araski, ha estat escollida en el draft de la Lliga Femenina de l'NBA en el número 32 pels Washington Mystics.
És la tercera catalana en aconseguir-ho, després de Núria Martínez, que va ser escollida en el número 36 al 2004, i d'Aina Ayuso, que va ser número 34 al 2021. La barcelonina es va formar al Sant Adrià abans de marxar al Promete.
I 2 punts més abans d'acabar aquesta informació esportiva. Avui també hi ha Champions a l'handbol. El Granollers rep la visita del Flensburg a Alemany en el duel d'anada dels quarts de final.
Els ballesans estan a 120 minuts d'estar en una Final Four. A 6:45 de la tarda rebran un dels rivals més potents de la competició, que fa 9 anys va guanyar la Champions. L'equip d'Antonio Rama està en hores baixes, ve de perdre els 2 últims partits de Lliga a Sobal, i és tercer, empatat a punts amb el segon, que és el Conca.
I acabem amb waterpolo, perquè la selecció espanyola femenina enceta la Copa del Món contra els Estats Units.
Amb 13 jugadores catalanes, la selecció espanyola juga la Copa del Món a aquesta hora, a les 2 de la tarda, contra les nord-americanes a Rotterdam. El repte és guanyar un dels 2 bitllets directes per jugar a la Final Six, que es disputarà el juny als Estats Units. Per aconseguir-ho, per aconseguir aquesta classificació, hem de quedar entre les 2 primeres seleccions del grup. En cas de quedar terceres o quartes, la selecció femenina jugaria una lliga entre els altres equips que hagin quedat en tercera o quarta posició en 3 partits que es disputaran a Grècia.
I tancarem aquest programa. No ho volem fer abans sense la informació cultural de la jornada. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Xavi.
Com estem? Bona menjada.
I ben tornat.
Bona menjada o no?
Sí, sí, sí. La Pasqua sempre, sempre va bé. Sempre va menjant bon encara.
Doncs va, mira, bones notícies pel sector artístic, no? Perquè aquest matí el govern espanyol ha aprovat ja el projecte de llei d'ensenyaments artístics i s'ha compromès, Olma, a tramitar-lo d'urgència. Vam, explica'ns tot això.
A veure, molt bones notícies, perquè amb aquesta norma, encara que no us sembli, el sector de l'ensenyament artístic superior no estava regulat. O sigui, fa 30 anys que existeixen els estudis, però no estava regulat.
No estava regulat vol dir que no tenies una titulació oficial.
Exacte, que no es podia equiparar ni en la formació professional ni tampoc amb els títols universitaris, per dir-ho d'alguna manera, tot i que existien. Molt bona notícia. Llavors, és un projecte llei, tot això doncs, ha de seguir el seu procés legal, però de moment doncs, tot sembla tirar endavant, a part promesa de tramitar-lo de forma urgent. Llavors, el que fa el text, bàsicament, com deies, és equiparar-lo als estudis artístics superiors, aquests, doncs, als universitaris, i en el cas de les titulacions professionals, això sí, tot totes relacionades amb els ensenyaments artístics, equiparar-los als de formació professional. Aquesta norma afectarà a 140.000 estudiants i a 14.000 docents, és a dir, déu-n'hi-do. Llavors, l'objectiu del govern espanyol doncs, és alinear els estudis de disseny, d'art dramàtic, de música, de dansa, audiovisual, arts plàstiques o restauració de béns culturals.
Abarquen molts estudis.
Clar, n'abarquen moltíssims. I equiparar-los, alinear-los als estàndards europeus i pel que fa al professorat, perquè dèiem que també afectaria 14.000 docents, doncs en aquest cas afecta perquè afavoreix la investigació i s'obren quatre noves línies de d'investigació de treball.
Per tant, boníssimes notícies. Aquest projecte de llei d'ensenyaments artístics que s'ha compromès al govern espanyol a tramitar-lo d'urgència. Vinga, més qüestions, ho comentàvem a la portada en el titular de la cultura. Abans ho he dit molt bé, ara no sé si ho diré.
És
també,
el que t'anava a dir, no t'ho separat per guió.
El concert de Lamentatio Jeremiae Prophetae de Joan Pau Pujol és un dels plats forts del Festival Llums d'Antiga que se celebrarà des de demà fins al 26 d'abril a la ciutat de Barcelona.
El festival celebra la seva cinquena edició i com ho fa? Doncs ho fa repartint les actuacions entre, podríem dir, tres dels edificis medievals més fascinants de la ciutat, que, per exemple, són la Basílica de Sant Just i Sant Pastor, la Basílica de Santa Maria del Pi o el Monestir de Sant Pau del Camp.
Molt maco, també.
Així que l'entorn és idíl·lic. Llavors, l'Auditori, que és qui organitza aquest festival, també ha programat tres rèquiems, en aquest cas de Tomàs Lluís de Victòria un altre de Cristóbal de Morales i, finalment, un de Francisco Guerrero. El director d'aquest auditori, en Robert Brufau, explica l'objectiu que s'amaga darrere el festival.
Una cinquena edició que manté els seus trets fundacionals intactes. El primer seria el de posar llum a les partitures oblidades del passat. El segon seria d'obrir, d'oferir aquestes músiques als espais que els hi són idonis. Per tant, realment no ens podríem imaginar música del Renaixement. Bueno, ho podríem arribar a fer, però hi ha molts espais de l'auditori que no admetrien aquest tipus de músiques per acústiques o per altres qüestions. I finalment fer-ho amb els artistes, amb els autèntics protagonistes de referència en l'interpretació historicista.
M'ha agradat aquest concepte que explicava en Robert Brufau de posar llum a les partitures oblidades del passat.
Posar llum a la foscor.
Sí, una mica un crims, en aquest cas, musical, i que esperem que no acabi malament.
Mira, més propostes, perquè ja es van desvetllant, ja es va acostant Sant Jordi.
Queda poc, quin dia som avui?
Una de les diades que més ens 11. Agrada. Queden just 15 dies, d'aquí 15 dies ja estarem a Sant Jordi. La Sagrada Família obrirà les seves portes un any més per celebrar aquesta diada, i ho faran diferents activitats. Una d'elles, les més destacades, atenció, és que si us dieu Jordi, Jordina, Jorge o Georgina, podreu entrar de franc al temple.
Com és això? O George, no, al final.
Georgina.
Els Jordis de tot el món, podríem dir, no? Esteu i estan de sort, els Jordis i les Jordines. Diumenge 23 d'abril, tots aquells que portin el nom del patró de Catalunya podran tenir aquest accés gratuït, com dèiem, des de 11:15 del matí fins a les 7 de la tarda. A més, també, no només és això, perquè, clar, si no et dius Jordi o Jordina, dius, home, alguna cosa puc tenir, no? Doncs no patiu, que hi ha activitats...
Quedes a la porta i compres llibres.
Per tothom, exacte. Com cada any, també, la Sagrada Família ha organitzat una visita guiada fora de l'horari habitual durant la vigília de Sant Jordi, és el dia el 22 d'abril, per poder gaudir, no, com podríem dir, de l'excepcionalitat de la llum del temple, i fer-ho al capvespre, que normalment és horari de matí tarda, doncs en aquest cas, el 22 d'abril, com ara hauries de dir tu.
En tres franges horàries, que ho faran, no?, de 8:45 del vespre i a les 9 de la nit.
Exactament. I totes aquelles persones que més hi vulguin assistir, què heu de fer? Ara, si ens esteu escoltant, doncs us heu d'inscriure a un sorteig, perquè sortegen 90 entrades dobles a través d'un formulari que hi ha a la web oficial de la Sagrada Família. El millor de tot és que avui s'ha obert el termini. Aquest matí, a les 10 del matí, s'ha obert el termini i tenim temps per fer-ho fins al 18 d'abril. Després s'anuncien els guanyadors i us reserveu el dia 22 per anar a veure la Sagrada Família al capvespre.
Mira, i no guardeu les agendes, perquè el dia 27 de maig arriba un nou festival. Serà la centenària Masia Can Raon de Tiana, això és al Maresme. La cita és el colofó d'un projecte que va començar ara fa un any, una parella de dissenyadors holandesos que es van proposar reconvertir aquesta finca de més de 700 anys d'història en una gran seu de creació cultural.
Molt bona notícia, també, pel món de la cultura. I també t'he dit que anirem explicant, hem anat dient, de totes aquestes masies que estaven oblidades, com les partitures oblidades, i que de cop i volta doncs, es converteixen en un projecte artístic. En aquest cas, serà la primera edició d'aquest festival que es diu Can Raon Festival, com el nom de la masia. I què farà? Doncs combinarà la música i també la dansa, les arts visuals i les instal·lacions de la natura. I també es podrà fer tot això acompanyat d'una degustació de vi i de menjar. La programació compta amb artistes locals i també amb artistes nacionals que, com per exemple és el cas de Murphy o Marco Barotti.
A mesura que vagi acostant-se aquest festival us en donarem més detalls. Vaja, avui dia d'estrenes musicals, la banda de Gràcia Al·lèrgica se'l poden atret avui el seu nou disc, que es diu Cants, Crits i Baralles.
Les fulles ja van caure i la pluja va ofegar. Els núvols ja no espanten, calor a les meves mans.
Bombolles és una de les 10 cançons que formen part d'aquest nou treball d'aquesta banda.
I si us agrada el que esteu escoltant, que sapigueu que el proper concert i també la presentació de la gira d'aquest nou disc serà el proper 27 d'abril i es farà al Tradicionarius, això és a Barcelona.
Allà ens hi trobareu, com encara en música. Avui també s'ha publicat la nova cançó del grup Roba Estesa, que es diu El Cor a Mil, i que compta amb la col·laboració del grup madrileny Tremenda Jauria.
Perquè el cor a mil, si tu mires així, el cor a mil, si penses estorí...
Aquest és el primer dels dos temes que Roba Estesa publicarà aquest any 2023.
I en aquesta nova cançó, que com podeu escoltar fusiona música urbana i electrònica, Roba Estesa canta a l'acceleració pròpia de la societat i a la precarietat laboral. La cançó va acompanyada d'un videoclip que ha estat rodat al Poblenou de Barcelona. Després d'una gira de presentació aquest 2023, Roba Estesa se centrarà en produir dues noves cançons, de les quals una és la que ha vist la llum avui i l'altra es publicarà properament.
I acabem amb més estrenes. Els barcelonins Maria Lluís han publicat un nou avançament del seu proper àlbum. En aquest cas, la cançó es diu 7 de novembre.
I porta per títol la data del concert que ha inspirat aquest tema. El nou single està gravat a l'estudi La Fonderola a mans del músic Jordi Casadesús.
I aquest dissabte ja la tocaran a Sant Feliu de Llobregat dins el festival Curt Circuit. Olma, gràcies, ens veiem demà.
Fins demà, Xavi.
I a tots vostès, si ho volen, ja ho saben. Demà a les dues ens hi tornem a posar. Ara, com sempre, i fins les 6 de la tarda, Joan Trias agafa el volant de la caravana. Que vagi bona tarda.